Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Dos quarts de set. Bona tarda, amics i amigues. El papa demana que no s'exclogui cap persona que vingui de fora i busqui un futur millor al nostre propi país. Ho diu en un missatge de vídeo que s'ha fet públic aquest matí dins de la campanya permanent de promoció de la propera Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat. Francesc anima així, senzillament, a veure en cada persona un germà i una germana. I d'aquesta manera proposa que es posi en pràctica el mandat de l'Esperit Sant per Pentecosta al Benviure, ser església en sortida també en l'acollida i en la fraternitat. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Pau Massip a la producció, avui també amb la veu del Rafa Sanahuja i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Sant Pare ha dit avui que el diàleg interreligiós és crucial per construir la pau. Ha estat en una trobada amb membres de la plenària del Dicasteri que es dedica a aquest tema. I s'ha presentat aquest matí a Barcelona l'informe anual CIE 2021 sobre la situació en els centres d'internament d'estrangers a Espanya. Per exemple, el CIE de Barcelona, en aquest estudi sota el títol Territori hostil, empitjora la seva situació. I, sobretot, en el règim de visites i en el tracte als interns, la qüestió de la denúncia es fa més forta des d'aquestes entitats. I aquesta tarda entrevistem l'arcabisbe de Burgos, Mario Iceta, que acaba de clausurar l'any jubilar pels 800 anys de l'emblemàtica catedral d'aquesta arxidiòcesi. Aquests i altres temes fins a 6:45.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
El papa fa una crida directa a construir el futur amb els migrants i refugiats. Aquesta és la base d'un nou vídeo de Francesc que s'ha fet públic aquest matí per la 108a Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, que celebrarà el 25 de setembre. En el marc de la campanya de comunicació promoguda per la secció Migrants i Refugiats del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral de la Santa Seu, queda així explicat el lema de la jornada, construir el futur amb els migrants i refugiats. El pontífex insta a construir un futur inclusiu per a tothom, en què ningú quedi exclòs.
En el món del futur ningú no ha de ser exclòs. Hem de posar en el centre els habitants de les perifèries, de totes les perifèries físiques i existencials, en què es troben molts migrants i refugiats, desplaçats i víctimes del tràfic de persones. Però des del vostre punt de vista, què vol dir posar en el centre els més vulnerables?
Aquesta és la pregunta a la qual han respost diversos migrants. Concretament, destaca el testimoni d'una jove migrant veneçolana, Anna, que gràcies a l'ajuda de l'Església ha reconstruït una nova vida a l'Equador amb la família.
Llegamos a Ecuador, comenzamos ese primer contacto con gente ecuatoriana, con la comida de acá. Finalmente sale la oportunidad, llega Caritas, surge la idea de ser este proyecto al cual le puse Psicomamá, que nace como inspiración en mi familia y en los estudios que he realizado, y pone a servicio de la comunidad estimulación temprana, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, estimulación cognitiva. Fue la idea más, yo creo que más importante que Dios presentó a mi vida. La historia de nuestra familia se ha reconstruido acá. Aquí han crecido mis hijos, aquí tengo ahora mis nuevos recuerdos.
D'altra banda, el Sant Pare ha dit avui també que el diàleg interreligiós és crucial en aquests moments per construir junts la pau entre totes les creences. Ha estat en una trobada amb els membres de la plenària del Dicasteri dedicat a les relacions amb altres confessions. Els ha animat a valorar les històries, els desitjos, les ferides i els somnis de cada credo religiós perquè entre la violència destructiva i la indiferència sempre hi ha l'opció de la convivència entre aquesta diversitat, un camí per buscar Déu viscut en la fraternitat.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Passen 5 minuts de 6:45, canviem de qüestió. S'ha presentat aquest matí a Barcelona l'informe anual CIE 2021 sobre la situació en els centres d'internament d'estrangers a Espanya, elaborat per les diverses entitats que formen part de la xarxa del Servei Jesuïta a Migrants. Aquest estudi novament es fa ressò de les vulneracions de drets que pateixen les persones internades en aquests centres, amb el títol Territori hostil. La mirada de l'entitat de la Companyia de Jesús es fixa en tres formes d'hostilitat observades en els centres d'internament l'any passat. Entre les problemàtiques destaquen les traves a la denúncia i investigació d'agressions policials, moltes deficiències en l'atenció mèdica i sanitària i obstacles a les visites de les organitzacions socials, cosa que es dona de manera especialment intensa en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. I transmetre l'experiència que significa recórrer el camí ignasià ha estat l'objectiu de la productora audiovisual Anima 7 amb el documental El camí ignasià. El film, dirigit per Jordi Roger, es presentarà dimarts vinent a la Filmoteca Vaticana i l'endemà es podrà veure a la Casa del Cinema de Roma. A més, aquest estiu s'estrenarà als cinemes. La pel·lícula permet experimentar com un pelegrí més la bellesa visual i espiritual dels 650 quilòmetres d'itinerari que va recórrer Ignasi de Loyola des d'Azpeitia fins a Manresa l'any 1522.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Entre els anys jubilars que han viscut els últims mesos diverses diòcesis espanyoles per diversos motius, destaca ara el de l'Església de Burgos, que acaba de clausurar concretament els 16 mesos de commemoració pels 800 anys de la col·locació de la primera pedra de la seva emblemàtica catedral. El substitut de la Secretaria d'Estat de la Santa Seu, Edgar Peña Parra, va ser diumenge passat, Pentecosta, l'encarregat de tancar la Porta Santa per la qual han passat aquests mesos prop de 200.000 pelegrins per demanar les gràcies jubilars atorgades pel Papa Francesc. L'any sant, tristament condicionat per la pandèmia i prorrogat per aquesta causa tot just, ha conclòs amb una solemne eucaristia amb què el número 3 del Vaticà ha animat aquesta arxidiòcesi a posar en marxa la tasca missionera i evangelitzadora pròpia de tots els batejats. Durant aquest any i mig ha estat especialment intens el procés sinodal amb què l'Església de Burgos ha volgut dissenyar el seu futur mitjançant un document final signat per l'arcabisbe Mario Iceta. Aquest mateix diumenge de Pentecosta han acabat la celebració. Abans de la missa de diumenge al vespre es va fer una gran festa popular a l'exterior per la zona propera a la Seu. Aquest gran esdeveniment per a Burgos ha coincidit amb una altra gran notícia, i és que el Papa nomenava dimecres passat el mateix arcabisbe Mario Iceta, Gabi Cagogeanscoa, nou membre de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments. També han estat inclosos en el seu grup dos pastors, també espanyols, concretament el cardenal salesià Cristóbal López, arcabisbe de Rabat, i el prelat caputxí Celestino Aós, arcabisbe de Santiago de Xile. Parlem breument avui amb l'arcabisbe de Burgos, Mario Iceta Gavicacogeascoa. És fill de Guernica, té 56 anys i ha estat bisbe auxiliar i bisbe titular de Bilbao. Des de fa tot just un any i mig és l'arcabisbe de Burgos. Monseñor Mario Iceta, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Muchas gracias por habernos atendido. ¿Qué destacaría de la celebración del domingo pasado en Burgos para clausurar este año jubilar, que como todos los que concede la Iglesia siempre es muy importante?
Bueno, fue una celebración ciertamente muy gozosa y muy festiva. Después del año jubilar, que hubo que prolongarlo por la cuestión de la pandemia, que nos ha hecho daño a todos, y también partió por la mitad los actos del octavo centenario. Por tanto, en vez de un año han sido 19 meses, y pienso que había que dar muchas gracias a Dios por ir superando esta situación tan dolorosa, y además por celebrar 800 años de la catedral, que no se celebra cualquier día, y también todos teníamos ganas de encontrarnos y de celebrar. La verdad que la misa se desbordó y fue una celebración intensa, profunda y festiva.
Seguro que muchos de los que nos escuchan han estado alguna vez en la catedral de Burgos, esta joya con muchos elementos góticos, pero otros renacentistas y de otras épocas. Tardó muchos años en construirse, pero efectivamente el 20 de julio de 2021 se cumplieron estos 800 años. ¿Qué balance haría de estos meses de año jubilar, don Mario?
Pues han sido muy positivos en tantos aspectos. En primer lugar, una profunda renovación de la vida cristiana, tanto personal como comunitaria. Los más de 200.000 peregrinos que han acudido y las celebraciones que se han hecho con todos los grupos, con mimo, con calma, con esmero. la Asamblea Diocesana, que va a ser la hoja de ruta para los próximos años, donde han participado miles de burgaleses en diversos grupos. Todos los actos en torno al centro este del jubileo de la fe, pero que también abarca los aspectos culturales. Ha habido exposiciones, ha habido conciertos de primerísimo nivel, ha habido acontecimientos deportivos, como por ejemplo tres etapas de la Vuelta Ciclista a España que salieron de Burgos, la primera etapa de la Catedral y terminó en la Catedral de Santiago, fue el año de las catedrales.
Sí.
Publicaciones, rehabilitaciones de diversos aspectos para terminar de rehabilitar la propia catedral. Reanimación también de la propia economía, ¿no? Después de tanto tiempo la hostelería sufriendo tanto y tantas personas, también hemos tenido, pues bueno, una reactivación gracias a los visitantes, a los peregrinos. Sí. Y como no, también la atención a los enfermos, a los excluidos y a las periferias.
Muy bien. Mario Iceta, amb qui estem parlant, és arcabisbe de Burgos des del 5 de desembre de 2020. Abans havia estat bisbe auxiliar de Bilbao entre el 2008 i el 2010 i fins al 2020 bisbe titular també de la diòcesi biscaína. ¿Cuáles son, don Mario Iceta, sus sensaciones justo un año y medio después de llegar a Burgos? ¿Se ha sentido bien acogido, supongo? ¿Qué ambiente nota?
Me he sentido fenomenalmente acogido. Es una iglesia muy bendecida. Los castellanos son nobles, trabajadores, generosos, acogedores, austeros, cariñosos. Estoy aprendiendo sus usos, sus costumbres, su modo de ser. Es la tercera iglesia que sirvo. Yo fui ordenado en Córdoba, servía a la iglesia andaluza, ¿no? En Córdoba he servido. Sí. a la iglesia de Vizcaya, y ahora es esta etapa castellana de mi vida donde me encuentro muy a gusto, muy feliz, y donde Dios me bendice abundantemente en tantas personas que cada día puedo frecuentar.
También está cerca de Bilbao, aunque culturalmente es diferente, pero también tiene sus semblanzas, ¿no?, ahí en el norte de España. El Papa acaba de nombrarle, por cierto, muchas felicidades, miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. ¿Cuáles son sus impresiones y qué implicará en su vida esta nueva responsabilidad añadida?
Bueno, la verdad que fue una auténtica sorpresa. Yo no esperaba que se me nombrara para ningún dicasterio, y tampoco, evidentemente, para el dicasterio del culto divino y disciplina de los sacramentos. Es verdad que la liturgia es la fuente y culmen de la vida cristiana, como dice el Concilio Vaticano II. Por tanto, es una responsabilidad especial. Estos días me estoy poniendo en contacto con este dicasterio para que precisamente me expliquen en qué consiste ese trabajo, que yo pues acepto como un servicio que la Iglesia me pide, como una responsabilidad de bueno, entregar también lo mejor de mi tiempo en todas las tareas que tengo que servir, y luego con gusto y con gozo, y también agradecer al Santo Padre este gesto de confianza que espero corresponder lo mejor que sepa y que pueda.
Pues además, como es tema de liturgia, seguro que no le vendrá muy de nuevo lo que se trate. Eso sí, le obligará a ir a Roma de vez en cuando, con un poco más de frecuencia, ¿no?
Sí, supongo. Yo trabajé con el dicasterio porque fui el obispo responsable de la traducción de los textos litúrgicos del misal y leccionario al euskera.
Ah, muy bien.
También estuve precisamente con el cardenal Sistak cuando era él el presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia en la conferencia.
Sí.
Me pidió colaborar para este tema, ¿no? Por tanto,
muy
bueno,
bien.
La liturgia evidentemente no es ajena a ningún cristiano, a ningún obispo.
Cierto.
Pero también es cierto que un contacto con el trabajo de la congregación y de la comisión de la conferencia en liturgia, me tocó estar precisamente para esa traducción a los textos litúrgicos en euskera.
Mario Iceta Gabikagoge Ascoa, he pronunciado bien el segundo apellido, ¿no?
Sí, muy bien.
Es fill de Guernica, té 56 anys i ara és l'arcabisbe de Burgos. Un placer conversar con usted estos minutos, que vaya muy bien en su ministerio por Burgos, por muchos años, y hasta una próxima ocasión. Aquí estamos también, la Iglesia de Barcelona y de Cataluña.
Pues con mucho gusto y gracias por este rato, y decirles que les esperamos con los brazos abiertos en esta hermosa ciudad de Burgos, y para que contemplen, disfruten de nuestra catedral y del talante tan acogedor de los burgaleses. Gracias.
Adiós, hasta pronto. Fins aquí l'actualitat social i religiosa. Els propers tres dies, si Déu vol, farà aquest programa el meu estimat company Rafa Sanahuja. El motiu és que un servidor estarà 4 dies d'exercicis espirituals, precisament a Montserrat, on connectem ara. Que vagi molt bé.